Benvinguts al Fem Salut. Avui amb la Montse Compte, farmacèutica de la nostra vida.
Bé, com heu sentit la sintonia, reprenem el fil del Fem Salut després del descans estival, pensant en els possibles temes que de ben segur n'hi ha molts que encara no han tractat aquí al nostre espai. De fet, no és veritat, no és que no l'haguem tractat, però fa molts anys que el vam tractar i, per tant, creiem que és bo refrescar una mica la memòria i, a més, canvien molt les coses en els anys. I per fer-ho, estem molt contents de tenir una persona que dins del món sanitari de vegades diguéssim no està prou ben no es destaca prou la importància de la mateixa, que és els farmacèutics. Els farmacèutics també dins del camp sanitari tenen una tasca importantíssima, perquè si els metges han de prescriure i els infermers, per exemple, han d'ajudar a que aquella persona fer el seguiment del tractament, també és molt important que aquella persona es prengui el tractament, perquè és indispensable. I és una de les tasques importants que fan els farmacèutics. I per parlar d'aquest tema, avui hem portat als nostres estudis a la Montse Compte. Ella és farmacèutica d'aquí Falset, com tots sabeu, i la tenim aquí per parlar d'aquest i d'altres coses que tenen a veure amb el món de la farmàcia d'aquí, de la nostra vila. Bones, Montse.
Hola, bon dia. Gràcies per haver-me convidat.
Montse, si et sembla, abans d'entrar en el tema gros, que segurament és el tema de l'adherència al tractament farmacèutic, que és una de les coses que ja vam tractar el seu dia amb una companya d'infermeria.
Sí.
Si et sembla, parlem una mica de coses d'un caire més genèric que tenen a veure amb el món de la farmàcia, i ja no del món de la farmàcia en general, sinó més diguéssim, més local, més pròpiament.
D'acord.
I si et sembla, una de les coses que hem pogut veure darrerament, i sembla que ja fa un temps, és que el tema de les guàrdies que feu des de la farmàcia es fan de manera una mica diferent. Se suposa que ara també s'explicaràs una mica els motius pels que i de què es tracten aquests canvis. És a dir, quan veiem que es fan guàrdies, normalment ara veiem la farmàcia, no només de Falset, a vegades també d'altres pobles de la comarca, i al costat Ficamora. És això que volia que ens expliquessis una mica, el funcionament de tot plegat i per què s'ha arribat a fer aquests canvis.
Va, d'acord. Abans, fa molts anys, les guàrdies se feien una setmana cada farmàcia de la comarca del Priorat. D'acord? Llavors, clar, resultava que per població, qui tenia més població era Falset. Llavors, des del col·legi, va sortir com una ordenació de que havia de ser el 50% de les guàrdies ho havíem de fer les farmàcies de Falset i la resta a repartir entre les altres de la comarca del Priorat. Les guàrdies no només són dissabte i diumenge, sinó que també inclouen tots els dies de la setmana quan, en l'horari habitual d'obertura de la farmàcia, aquestes estan tancades. De tal manera que, esclar, a el que són a les farmàcies de Falset, se'ns posaven molts i molts dies a guàrdia. Llavors, des del col·legi, clar, nosaltres, per exemple, fem cada farmàcia de Falset fem 14 setmanes de guàrdia a l'any. 14 setmanes són de dilluns a diumenge.
Vale? La gent pensa una mica més en el cap de setmana i també hi ha l'entrada.
Clar, al migdia hem d'estar disponibles a anar a atendre qualsevol urgència que vingui del cap o al vespre. I llavors, des del col·legi, vam demanar permís, i com a Móra d'Ebre aquella farmàcia funciona tots els caps de setmana, i amb permís també del farmacèutic de Móra d'Ebre, ens van permetre desviar dos o tres guàrdies de cap de setmana en allà. I és per això que de vegades en el calendari de guàrdies se veu tota la setmana, per exemple, farmàcia Compte o farmàcia Cortiella, i el que és dissabte i diumenge, Móra. Això vol dir que de dilluns al dematí fins dissabte, més o menys al migdia, pues estem de guàrdia, la que està de guàrdia, o farmàcia Cortiella o farmàcia Comte. I que la guàrdia del que és el dissabte a la tarda i diumenge la fa Mora. Això és això que no s'entén. Generalment les guàrdies comencen a partir de les 9 del matí del dilluns fins a les 9 del matí del proper dilluns. Això és quan estem tota la setmana de guàrdia. I si el cap de setmana aquell no ens toca, doncs serà de les 9 del matí del dilluns fins al migdia, fins a que tanquem a la tarda, el dissabte.
I aleshores, a partir d'aleshores, si algú té que...
Sí, exacte.
Té que anar
a la farmàcia
a la farmàcia de guàrdia, que en aquest cas seria Mora, o sigui, fica el Comte o Cortiella, sí, o que sigui, al costat, i ve que també hi ha alguna altra població
de vegades,
de la comarca.
Si hi ha alguna població, clar, que per motiu que sigui no ha pogut fer, pues, també pot ser que aparegui Mora. Elles estaran durant tota la setmana a disposició del que calgui, però llavors aquell cap de setmana pues, està desviat.
No és bo saber-ho perquè molta gent pues, bueno, es pot estranyar.
Sí,
es pot estranyar en el moment que vagin sí. Que vegin el calendari i vegin el nom de la vostra farmàcia o del Cortiella o fins i tot la de Marroig,
sí.
I vagin allà i es trobin que...
És que a l'hora de fer el calendari, clar, com has de fer un calendari petit, a vegades costa una miqueta de posar-ho tot així clar, però més o menys vol dir això. I quan està tancada la farmàcia sempre has d'anar a la farmàcia que està, o sigui, la farmàcia de guàrdia. Per això durant tota la setmana, doncs, clar, quan estan tancades les altres, sempre el que està de guàrdia és el que està, ha d'estar disponible a sortir qualsevol hora quan el demani.
Vale, no, és més que un aclariment, doncs, a nivell d'usuaris, doncs, perquè algú se pot trobar amb aquesta problemàtica, doncs, i no sàpiga ben bé.
De fet, la comarca del Priorat, clar, al ser una comarca de difícil accés, això ja ens ho van dir des del col·legi, o sigui, som els que fem més guàrdies, o sigui, la farmàcia Cortiella, la farmàcia Comte, som els que fem més guàrdies, de quasi tota la província, perquè és una comarca petita, que està lluny de Reus, el que tenim més a prop és Mora, i llavors, esclar, per la forma de la comarca, per la situació, ens toca pues, fer més guàrdies que qualsevol altra. I llavors va ser per això que ens van deixar pues, fer aquest petit arreglo per descongestionar una mica, perquè, esclar, tant la farmàcia Cortiella com jo només som un farmacèutic, i el farmacèutic és el que ha de fer la guàrdia. Clar, vull dir, portem moltes hores. Estem lligats, però bueno.
Si et sembla, canviem una mica de tema i anem una mica al món pròpiament de la farmàcia. Una curiositat, no sé si això ha anat canviant, suposo que al llarg del temps, però el tema dels preparats farmacèutics, perquè una de les tasques, a banda de la dispensació, sí, de medicació ja, diguéssim, ja feta, perquè és la que s'utilitza més usualment, hi ha els preparats aquells que venen prescrits per algun especialista normalment i que et diuen, pues, aquesta persona s'ha de posar aquest preparat o s'ha de fer això. Això passa més, passa menys? Quins tipus d'elements són els que utilitzeu més habitualment per fer
Això són les fórmules magistrals. Això fa anys, clar, tenia el seu sentit quan la indústria no estava molt evolucionada, no? I llavors se fa un medicament com si diguéssim a mida. Aquest pacient necessita això, això i això altre, en forma de xarop, de crema, de càpsules, i llavors se feia això en aquell pacient. Però clar, amb els anys pues, la indústria ha anat evolucionant i clar, cada cop hi ha més preparats que, o sigui, de cara als pacients. Per això la formulació magistral ha quedat pues, més... O sigui, no s'utilitza tant. Passa que s'utilitza quan no hi ha algun principi actiu amb una dosificació determinada que vol el metge, no està en preparat farmacèutic. I llavors és quan el metge fa la fórmula. O quan, per exemple, alguna vegada t'has trobat que no hi ha un determinat medicament i aquella persona necessita aquell principi actiu, llavors se li pot fer en fórmula magistral.
Però això sempre serà coses tòpiques o també pot ser...
Pot ser per via oral.
Per via oral, amb sí, tipus càpsules.
Amb tipus càpsules, amb tipus xarop, pot ser en sobre. Se pot fer tot el que té la indústria, es pot fer en formulació magistral. Uh-huh. El que es fa més avui en dia, pues, solen ser preparats per via tòpica, que sol ser el dermatòleg el que ho sol prescriure. Però també de vegades te trobes amb solucions orals, amb xarops, amb càpsules, que de vegades no hi és aquell principi actiu o no està amb la dosificació que vol el metge per aquell pacient. No és el que hi hagi més, però t'hi pots trobar. A la farmàcia de vegades te trobes amb una prescripció d'unes càpsules que no estan al mercat. Mm-hmm. I les has de fer.
Llavors
és quan les fas.
Les fas i...
Ara, el que fem més pues, són preparats tòpics, cremes, pomades, uh-huh. aquestes coses.
Bé, doncs, si et sembla, ja passem al gros del que crec de la tasca més important que té segurament la farmàcia i que dona contingut al tema, al lligam sanitari que tenim, pues, recordo que fa aproximadament 5 o 6 mesos vam parlar amb una companya d'infermeria pues, del tema de la importància de l'adherència als tractaments. Exactament. Perquè com hem dit pues, el metge prescriu, l'infermer pot fer una mica de seguiment pues, per a veure com comporta la persona la seva malaltia, però cert que hi ha un tercer punt de suport molt important, que és que algú que també està a prop de l'usuari li dona aquell medicament i pues, bueno, una mica pues, pot anar veient si el gasta o no el gasta. Recordem que això té més importància encara si cap quan, des de l'ús de la recepta electrònica.
Sí, se pot saber, sí.
Perquè la recepta electrònica ens dona moltíssima
informació.
A altres i en altres, pues, de que si aquella persona realment va agafant el tractament.
Ah, exacte.
Si et sembla, parlem una mica de l'adherència farmacèutica i l'adherència sí, al medicament. Quines eines podem trobar per a que la persona, per a tal de facilitar-li a la persona que diguéssim pugui prendre
complir,
de forma de complir, fer el compliment terapèutic una mica més correctament.
Va. Mira, amb això o sigui, hi ha molts estudis i s'ha vist que hi ha un 50% d'incompliment. El que és molt important perquè la persona compleixi el tractament és que sàpiga el que té. O sigui, primer de tot, que sàpiga la malaltia que té. Que conegui els seus medicaments i per què serveixen cada medicament. Què li farà aquell medicament amb el problema de salut que té. Uh-huh. I un cop aquella persona sap això, sap que aquell medicament potser li pot provocar tal o tal efecte secundari, que pot ser important o no important. Quan la persona coneix la seva malaltia, el que té i com i el que ha de fer per solucionar aquest problema de salut, llavors és més fàcil que compleixi. Uh-huh. Si no té clar, si no se li explica bé les avantatges que tindrà si pren la medicació o si se les deixa, clar, a veure, és molt fàcil oblidar-te. Pensa que el dia té 24 hores, de vegades han de prendre molts medicaments, no? De vegades són pautes de 3 vegades al dia, clar, com més medicaments prenen, com la pauta sigui més repetitiva, cada 8 hores o cada 6 hores, és més fàcil que se n'oblidin.
I també tu em diràs la teva opinió,
sí.
Però jo recordo que una de les coses que ens van comentar una vegada que van vindre a parlar gent de les farmàcies allà a l'àrea bàsica on treballo jo, van comentar que segurament molts dels medicaments, la majoria, serien correcte prendre'ls fora de menjades. Però, a excepció de cortisones o algunes altres, però una eina per poder facilitar, diguéssim, l'adherència, que aquella persona recordés prendre el medicament, era justament pues, prendre-ho a l'esmorzar, al dinar
sí,
o al
sí,
sopar.
És veritat.
Pues, precisament perquè això facilita, no? Vull dir, hem de buscar aquestes eines i... Entre les eines, una de les coses que feu, si no ho tinc mal entès, és la dosificació personalitzada, una mica...
Sí.
Explica'ns una mica el funcionament d'aquesta eina que facilita que les persones pues, puguin oblidar-se menys del que han de prendre.
Clar, arran d'aquests estudis que s'ha vist de falta d'adherència, pues, s'han buscat maneres de poder que la persona es pugui recordar de prendre la medicació. Llavors, un d'aquestes, surt en castellà però no en català, d'aquestes eines, sí, és el servei personalitzat de dosificació. Això no és res més que la preparació de la medicació del pacient per setmanes, com si fos un pastillero, ¿vale? Uh-huh. Però que ho fem des de la farmàcia.
És a dir, vosaltres teniu disposeu de la recepta electrònica d'aquella persona, sabeu els tractaments que es pren i feu el repartiment per
sabem, client. Exacte, sabem la pauta i llavors se li posa en el pacient, se li fa per una setmana o per dues setmanes i té la seva medicació amb uns, com si digués, com uns pastilleros així de plàstic, que hi ha la divisió per de dilluns, dimarts, dimecres,
i
dinar, sopar, esmorzar, dinar, berenar i sopar. Mm-hmm. Vale? I allà ho tenen tot, o sigui, totes les pastilles que es prenen a l'hora d'esmorzar juntes, totes les que es prenen a l'hora de dinar juntes, les que es prenen si se'n prenen a l'hora de berenar i si se'n prenen a l'hora de sopar. De tal manera que el pacient l'únic que ha de fer és mirar dilluns, pues, obrir l'alvèol que li toca i prendre-s'ho. A part, amb aquest sistema, el pacient ens ha de portar, són uns blisters, es diu blisters, no? Ens ha de retornar els blisters a la farmàcia. De tal manera que llavors el farmacèutic veu si s'ha deixat alguna pastilla en allà, o algun comprimit en allà. De tal manera que si repeteix moltes vegades, o sigui, te'n trobes que cada setmana se deixa medicació, tu li pots dir que no, que, o sigui, li pots anul·lar el servei. Això és un servei que és voluntari, tu li pots oferir al teu pacient i ella ha de signar un consentiment. Clar, ha de signar un consentiment perquè te deixa unes dades que són sanitàries, no? Uh-huh. Te deixa la recepta electrònica. Uh-huh. I després també s'ha de signar un consentiment amb el metge, perquè és molt important que metge i farmacèutic estiguin, o sigui, en comunicació, perquè el metge li canviarà, o sigui, pot ser que li pugui canviar la pauta. Llavors, cada canvi ens ha d'arribar a nosaltres per poder tornar a fer, o sigui, a refer la pauta i tornar-li a fer bé la setmana següent. Uh-huh. No? Ai, per què ho explicava això?
No, i és en principi té relació, pues, en que és una cosa que, per tant, entenc voluntària i que per sol·licitar-la, com es fa? Qui és l'usuari? És, diguéssim, el metge que diu aquesta persona crec que es podria ser tributària o es podria beneficiar d'això? Sou vosaltres que des d'allí observeu que hi ha algú que potser li faria falta aquesta eina?
Les tres coses. Primer, nosaltres penseu que nosaltres estem a peu de carrer. Llavors és molt fàcil, qualsevol problema que tingui el pacient, és molt fàcil, o sigui, tenen un fàcil accés a nosaltres. Llavors nosaltres som els que els dispensem i, clar, parlem molt amb ells. Llavors pots veure si tenen problemes a l'hora de prendre's la medicació, si se n'obliden. Mm. És que de vegades amb dues preguntes pots saber si aquella persona compleix o no compleix.
De fet, quan nosaltres això, com hem comentat abans, una mica per damunt, però dins a l'eina informàtica que tenim, que treballem normalment, que és la història clínica, però dins de l'ECAP, podem observar si aquella persona ha anat a la farmàcia a buscar, i evidentment vosaltres també podeu veure si aquella persona ha retirat, pues, una a l'abril, per dir una cosa, l'ha retirat aquest mes i el mes següent no el retira, pues, pots dir aquesta persona probablement ha fet un incompliment, pues, perquè si no tenia la matèria primera, els comprimits, doncs evidentment no ha pogut utilitzar-los.
Llavors pot ser el metge que li ofereixi aquest servei, que li expliqui, la farmàcia, el farmacèutic li pot oferir, si veu que és un pacient que té problemes a l'hora d'en recordar-se de prendre la medicació, i precisament els informem, pot ser també l'infermer el que li expliqui, o sigui, és donar informació al pacient i que ell lliurement ho pugui acceptar. Generalment són pacients que prenen 4 o més medicaments al dia i solen ser pacients amb malalties cròniques.
I suposo que el tema de que hi hagi un suport familiar més o menys important, suposo que també fa.
Clar,
que
també.
Si el suport familiar, pues, diguéssim, no, o el suport social que pugui tenir a la vora no arriba a uns mínims, se suposa que també és molt més dificultós que, o és molt més raonable que prengui part d'aquesta eina.
Sí, per exemple, hi ha pacients que li és dificultós, per exemple, obrir el blíster. Llavors, clar, en aquests pacients potser no els pots fer, però si tenen un cuidador, ho pots fer per ells. Sempre has de mirar que tinguin facilitat. Clar, penseu que generalment aquestes malalties, la població, per exemple, d'aquí al Priorat, sol ser gent gran.
Jo sempre dic que fa 20 anys, quan estava al cap d'aquí, vam fer un estudi sobre envelliment poblacional i avui en dia se'n parla molt del tema de l'envelliment, però ja aleshores els números a grans trets que sortien de població de més de 65 anys, crec recordar que ja fa 20 anys voltaven el 30 i algo per cent, és a dir, que com que això va a més, doncs ara segurament estem parlant d'unes xifres pues, molt importants, i el que dius, la polimedicació i la pluripatologia, és a dir, tenir diferents malalties una mateixa persona i prendre diferents medicaments una mateixa persona, pues, cada vegada és una cosa que es trobeu més.
I això complica més l'adherència al tractament. Llavors, esclar, si molts d'aquesta gent és gent molt gran, amb dificultats per obrir els blisters, inclús per obrir el pot de les pastilles, perquè és que hi ha pots de comprimits que inclús me costen a mi d'obrir. Aleshores, clar,
de fet, se fan, suposo que són aquests tipus d'obertures que es fan precisament per seguretat, perquè no els obrin els nens, no? Si no vaig mal entès.
És perquè no s'obrin els nens.
Que s'has de fer un primer cap avall i després fer el gir.
Però també li costa
obrir la gent gran. I això, evidentment, amb una persona que ja té una dificultat en l'habilitat manual, pues, també afavoreix que pues, no pugui fer l'obertura de manera correcta.
Clar, llavors, amb aquesta gent li va molt bé aquest sistema personalitzat de dosificació. I després també és molt important, per exemple, una persona que tingui algun dèficit cognitiu, potser aquesta persona no és adient que porti aquest sistema perquè s'oblidarà igual, però clar, generalment aquesta gent sempre té un cuidador al costat. I també és una eina que facilita la feina del cuidador.
El que no podeu fer, que abans ho parlàvem fora d'antena, per exemple, un cas molt, molt clàssic i molt típic, que pren una medicació que pren molta gent, per exemple, és el típic Sintrom, que moltes vegades no es pren de manera...
Aquest no el podeu
dosificar, doncs, perquè precisament és una medicació que es pren avui un comprimit, demà se'n prenen dos, un altre dia, etc. I pot anar variant
al llarg del dia.
I aleshores nosaltres sempre diem, per exemple, que el paper que donem quan la persona surt de fer el control mensual o el que hagi tocat, aleshores té un paper on que pot penjar a la nevera i que cada cop que es prengui el comprimit d'aquest medicament, que recordem sempre se sol recomanar entre menjades, doncs pues, pugui, diguéssim, senyalar-ho, pues, perquè per exemple hi ha la dificultat de posar-ho en una pastilla. El que passa que si té un cuidador que ja està allí, pues, aquest sí que potser té més fàcil. Si té un pastillero pues, d'aquests que és de multiusos que es van utilitzant, pues, aquesta persona sí que pot anar fent o pot fer tot el que s'ha de prendre de manera semanal i pot ajustar també la dosificació diferenciada de cada dia.
Sí, home, hi ha medicaments que no hi poden anar dins el blister perquè hi ha medicaments que, o sigui, per exemple, el que són xarops,